Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Al matí, amb Raquel García.
Piece of paper for an hour trying to write this love song about you, but all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane flying in while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say you make my day, and I'll say I can't wait to get in bed with you.
Tot i que és divendres, avui el que volem fer és posar llum sobre un concepte que, dit així ràpid, ens pot semblar una mica paradoxal o fins i tot incongruent. Es tracta de les humanitats digitals. Què són? Quin objectiu tenen? En què ens poden fer servei? Doncs avui, a Som Disseny, l'objectiu és aquest, donar totes les respostes. I si us sembla interessant, sapigueu que estan iniciant uns estudis d'aquesta disciplina a l'ESDI. I la persona ideal per contestar totes aquestes preguntes és l'antropòleg Josué Molina. Bon dia, Josué.
Bon dia.
A veure, què són les humanitats digitals?
Bueno, hi ha diferents maneres d'entendre el que són les humanitats digitals. I nosaltres l'entenem d'una manera molt particular. Les humanitats digitals poden entendre's com a tot allò que té relació amb la digitalització de la cultura. És a dir, fer museus virtuals, per exemple, o digitalitzar catàlegs, ja siguin llibres, ja siguin quadres o qualsevol tipus de cosa que tingui a veure amb això, no? Amb la gestió cultural. Però nosaltres ho entenem des d'un altre vessant, que és com entendre aquella nova cultura o societat digital que, bueno, que està esdevenint, que és una realitat i que, per tant, l'hem d'entendre i l'hem d'abordar, i, per tant, hi ha diferents maneres d'abordar-la, no?, i entendre-la. Si posem l'accent en entendre-la des d'un punt de vista humanístic, amb tot aquell ventall que ens permet les humanitats, entendre aquella cultura, aquesta nova cultura digital, des del que són la literatura, l'antropologia, la politologia, l'economia, per exemple, i fins i tot tot allò que té a veure amb les STEM, no? Aquelles, la ciència, la tecnologia, doncs aleshores podem, bueno, formar professionals que tinguin la capacitat com per entendre aquest món.
Uh-huh. De fet, així una mica d'entrada semblava complexa, no? Doncs el tema de les humanitats digitals, en part perquè és polisèmic, és a dir, perquè es pot entendre, no?, com comentaves, des de diferents maneres, depenent de on es posi, no?, el concepte, el nivell conceptual. Per exemple, doncs, podríem parlar, doncs, des de la digitalització de serveis culturals, no?, per exemple, o també, doncs, intentar, doncs, documentació, molts aspectes, no?, a tenir en compte en aquest sentit.
Clar, normalment tots els estudis que s'estan fent sobre tot el territori espanyol van en aquest sentit, van en aquesta línia. I nosaltres el que volem és trencar precisament aquest tipus de, bueno, de visió, perquè entenem que és la part més sociològica i antropològica, que la que més interessa, no?, des d'un punt de vista més cultural.
Molt bé. I en aquest sentit, l'antropologia suposo que té una posició, no?, privilegiada en aquest estudi de la societat i també de la cultura digital.
Bueno, home, l'antropologia, si entenem que l'antropologia és l'estudi de la cultura, i el que estem centrant-nos i posant l'accent és en aquesta vessant de la cultura digital, doncs, òbviament, té una posició privilegiada. Jo, com a antropòleg, tampoc et diré una altra cosa, no? Cadascú, des de la seva camp de coneixement, sabrà dirà que la seva posició és privilegiada i que permet estudiar aquesta cultura des d'un punt de vista, però l'antropologia, o sigui, segur que pot donar moltes coses a dir.
Clar, a més l'antropologia, doncs, també dit de manera tradicional, estudia, no?, diferents branques, no?, l'economia, la política del món, no?, les creences, les relacions humanes. En aquest sentit, quin és el repte? Quin serà el repte amb aquest curs?
Doncs veure exactament com aquests... Bueno, la cultura és quelcom canviant i canvia en funció de moltes coses. És una cosa que és orgànica, no és una cosa que sigui... Són aquelles formes de sentir, de pensar i de fer d'un col·lectiu de persones en un temps i en un espai determinat, no? Això d'espai ara canvia perquè hi ha un nou espai, ara hi ha l'espai digital, no? I en aquest món espai digital, on hi ha aquestes fronteres entre els espais, es desdibuixen, no?, d'alguna manera, perquè es crea una nova realitat, no? Hi ha tot un canvi, també hi ha un canvi a nivell de les tecnologies que canvia absolutament, que fa que canviï absolutament tota la cultura. O sigui, tot el que les formes de fer, de pensar, de sentir, de relacionar-nos econòmicament, políticament, etc. I per tant, hem de, bueno, preparar-nos per aquest nou futur.
Mm-hmm. Quin serà el perfil d'estudiants, de joves, que s'hi apuntin o que espereu que s'engresquin en aquesta iniciativa?
Doncs persones amb visió de futur, persones que siguin capaces de tenir perspectiva de futur per intentar introduir canvis, que estiguin interessats per la política, també per l'economia, que estiguin interessats també per les matemàtiques. O sigui, és tot aquell perfil mixte entre el que serien les ciències més pures de matemàtiques i la tecnologia i tot allò que és la vessant més humanística. Persones que siguin ètiques, persones que tinguin voluntat de canvi, voluntat d'inserir-se també en un món laboral altament tecnològic i digital i donar una perspectiva humanística en tot això.
Hi ha diferents propostes en aquest sentit, cursos amb aquesta línia, o sou precursors?
Dintre del que és el disseny. Com a mínim, en el territori espanyol som absolutament precursors. O sigui, no hi ha ningú, hi ha altres estudis que es diuen d'humanitats digitals, però tenen aquesta altra vessant, no?, de la digitalització, no?, de serveis culturals, no?, de digitalització de la cultura. Nosaltres tenim una altra perspectiva. Es fa en alguns indrets, es comencen a fer estudis, però són minsos en diferents països, però és com, bueno, potser un màster, alguna assignatura, en alguna carrera, però així d'una manera integral som absolutament pioners.
I tot això és molt important, com comentàvem, per als avenços tecnològics, no?, que s'estan donant, que estan canviant completament la nostra cultura i fins i tot la nostra essència, no?, com a éssers humans. Què proposareu? Quines seran les temàtiques, les assignatures, no?, per intentar, doncs, donar resposta, doncs, a tots aquests reptes?
Doncs volem formar professionals que tinguin una visió integral, òbviament humanística, no?, perquè són humanitats digitals, no?, per tant, és una vessant molt humanística, és a dir, gent que comprengui com és l'ésser humà, com ens relacionem com a éssers humans i després que entenguin aquesta cultura, no?, aquesta nova tecnologia, que més aquesta nova base tecnològica per tal de veure aquests canvis, no?, que hi ha.
Això ens porta també a pensar algunes qüestions, no?, que ens podem fer i que il·lustren els reptes davant dels quals ens trobem. Per exemple, què passarà amb el procés de robotització, per exemple, de les empreses?
Això és una cosa que generalment no es parla tant, però bueno, hi ha estudis de la OCDE que ja diuen que en qüestió de 10-15 anys bona part del teixit industrial canviarà i que es destruiran molts llocs de treball. Aleshores, hem de pensar, per exemple, què fem amb aquesta nova societat. Si què fem? Reduïm hores de treball, en comptes de treballar 8 hores, treballarem 4. Què farem amb el nostre temps d'oci? Què farem amb tota aquella gent que es quedi sense possibilitats de trobar feina perquè no troben caix dintre del nou mercat laboral? Bueno, són coses que s'han de reflexionar i que s'han de trobar les solucions. O sigui, en aquest sentit, aquests estudis permetrien dissenyar una nova societat a nivell institucional, també, no? Quin tipus de beques, quin tipus de serveis culturals s'haurien de fer, etc., per tal de que, bueno, que continuem funcionant com a societat.
Perquè ara, a dia d'avui, tots aquests plantejaments es tenen o no?
Què vols dir?
Realment els dissenyadors a l'hora de planificar i de crear doncs, tots aquests sistemes o aquesta tecnologia tenen en compte tots aquests processos o no?
Cada vegada més, però hi ha dificultats. Jo parlant amb gent de diferents indústries i a vegades de gestió cultural trobo que no hi ha un coneixement a nivell humanístic necessari com per també poder incorporar qüestions més ètiques, per exemple, humanitzar les tecnologies d'alguna manera, no? És una de les necessitats que hi ha, no? Ja tenim un nou paradigma que d'alguna manera hem de fer-ho més humà i reflexionar-ho des del què volem que sigui la pròpia humanitat.
A més, no només la funcionalitat, no?, i el disseny es tenen en compte per part dels consumidors, sinó que cada vegada més els usuaris demanen aquesta ètica, no?, aquest compromís, aquest respecte al medi ambient i fins i tot als processos, no?, de industrialització.
Sí, en tots els sentits, com per exemple ara les xarxes socials, no? Sabem que són capaços de fer algoritmes que ens puguin influenciar la nostra capacitat de vot, no? I la gent cada vegada està prenent més consciència, però si no es pren consciència sobre això, primer formar la ciutadania perquè en sigui conscient i que sigui més resilient, no? Que tingui més capacitat de... no sigui tan vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, dintre del que serien les voluntats de condicionar, per exemple, la tendència de vot, com va passar als Estats Units. Però, d'altra banda, també prendre consciència com a dissenyadors el dia de demà de poder dissenyar nous algoritmes que tinguin precisament aquesta vessant més ètica, no?, més incorporada. I també, òbviament, dissenyar polítiques que permetin crear restriccions a les empreses de noves tecnologies per tal que això vagi en el sentit que realment ens interessa a tots com a comunitat.
Uh-huh. A més, també doncs, suposo que serà interessant per avançar-se, no?, les conseqüències que podrien derivar de determinats usos, no?, de la tecnociència.
Òbviament. Sí, per exemple, sí, clar, quan la ciència avança i al costat de la tècnica, el poder que té és brutal i té poder per canviar absolutament tot. Clar, si anem avançant en un sentit com a científics i com a tecnocientífics i no ens plantegem tot allò que pot arribar a suposar, no podem avançar-nos a les seves conseqüències. O sigui, ja pot ser des d'un punt de vista més social i antropològic, que és, per exemple, que més m'interessa a mi, i també com un punt de vista més empresarial, no? O sigui, podem fer un producte, dissenyar un producte, unes ulleres de que et permetin trobar molta més informació i tenir una informació, veure la realitat augmentada, però que després no tingui encaix dintre del mercat, perquè culturalment i nosaltres, els consumidors entenen, o sigui, tenen certes reticències a aquest tipus de productes, no? O sigui, es poden fer grans inversions que si no hi ha un estudi previ que entengui, no?, les persones, que entengui la societat, que entengui la cultura que hi ha al darrere d'aquests consumidors, potser anem fent productes o serveis, com per exemple aplicacions, que després es queden en una sola descàrrega i ja està, no? O sigui, és una inversió de calés que tampoc, o sigui, a nivell empresarial no té cap mena de sentit, però tampoc a nivell social, a nivell polític, o sigui que perquè pot derivar en conseqüències que canviïn, com tu has dit abans, l'essència de la pròpia nostra naturalesa.
Uh-huh. El problema és que a vegades, clar, la ciència i la tecnologia va molt més ràpid, no?, que per exemple, doncs, les lleis i fins i tot doncs, aquests valors, no?, o l'ètica...
Bueno, va en un sentit, i els científics generalment tenen també codis ètics ben pensats i com que estan reflexionats. També és veritat que a nivell legal, o sigui, a dia d'avui, en el procés de globalització, aquest desenvolupament científic es pot donar d'una manera completament deslocalitzada, o sigui, arreu del món, i qualsevol tipus d'avenç científic que es produeixi en un indret del món concret que pugui revolucionar absolutament tota la societat, doncs pot afectar tota la humanitat. Per tant, tampoc tenim aquestes eines a nivell polític que siguin de manera més transversals i universals, no les tenim. O sigui, no, ara mateix no hi ha institucions per poder regular tot això. I ens hem de confiar en la bona voluntat dels científics i de la gent que inverteix en totes aquestes tecnologies.
Per això és important, no?, que educar. els futurs professionals en aquest sentit per intentar doncs, dissenyar d'alguna manera la societat del demà, no? De l'endemà, de la manera més justa, no? I solidària possible.
Òbviament, però no només els professionals de demà, sinó de tota la ciutadania en general. O sigui, perquè realment tingui consciència de tot això i que sigui capaç de poder dir, bueno, fins aquí, o sigui, o això no estic d'acord, o aquesta tecnologia a mi no m'agradaria, o que puguin, en funció del programa electoral d'algun partit polític que apunti cap a algunes direccions, que no trobi recolzament, no? Perquè precisament té aquesta capacitat de, una ciutadania amb capacitat de prospectiva de, bueno, però quines seran les conseqüències en què podríem derivar, no? Aquests avenços, no? En aquest sentit.
En aquest sentit, per això també és important destinar recursos, no? I campanyes i fins i tot doncs, a impulsar projectes i estudis com aquests per donar doncs, resposta a aquestes necessitats.
Efectivament. Nosaltres és el que intentem fer, posant la nostra gra de sorra, però segurament s'hauria de fer d'una manera bastant més transversal. O sigui, començar també des de la pròpia educació secundària. Fer canvis per tal que s'entengui que fins i tot els estudis d'història poden incorporar aquest estudi del futur, no? Que és una cosa que normalment no es fa, i bueno, treballar a partir de les distopies, utopies, o per tal de veure realment si, bueno, cap a on podem anar, i entenent també quina és la societat actual, no? Uh-huh. O sigui, s'ha de fer un canvi del sistema educatiu de manera integral.
Totalment de paradigma. Vosaltres us heu plantejat, suposo que en aquesta línia, cap a on anem, cap a on avancem, com serà doncs, aquesta societat i també quin serà l'impuls del disseny i com les empreses apostaran per aquest tipus de producció?
En això estem. O sigui, en realitat, aquests estudis s'han configurat a partir d'haver parlat amb molta gent, gent de la indústria, gent diferents tipus de científics de diferents àmbits i amb més de 100 personalitats potents a nivell acadèmic i també amb molta gent de la indústria per tal de veure quines són aquestes necessitats, no? I realment quin tipus d'estudis serien necessaris per tal de poder doncs, avançar i quins seran els professionals que es demandaran d'aquí un temps, perquè si preparem a la ciutadania per les necessitats del segle passat, doncs en un futur tindrem un problema, no?
I els sorprèn que doncs, ara hi hagi doncs, aquests estudis, no?, que incorporin doncs, això, també la literatura, la història, l'antropologia.
Aquí li sorprèn.
Tant els alumnes com els professors i els empresaris.
Home, hem de fer un... Els empresaris no, perquè és una cosa que ells mateixos estan demandant, però el professorat de secundària i l'alumnat en general, sí, la realitat és que aquests... O sigui, s'ha de fer tot un procés de sensibilització molt gran per tal de veure aquesta necessitat, perquè la gent té la tendència a... Bueno, què vols que... Fins i tot les famílies, és una qüestió de sensibilització general. Les famílies, bueno, jo vull que el meu fill estudi dret o administració i direcció d'empreses, no? O sigui, són com grans estudis que tenen molta tradició, que després estan sortint 10.000 persones per any, que el mercat laboral no té, no?, aquesta capacitat, no?, d'absorbir aquest tipus de professionals. Aleshores, però hi ha aquest imaginari, hi ha aquesta tendència a estudiar gairebé sempre les mateixes coses, no? Aleshores, qualsevol cosa que sigui molt innovadora, que no sona i que costa d'arribar a la gent. Però, bueno, estem aquí per això, per fer aquesta tasca.
I donar-nos allò quatre pautes de quan comença aquest curs, també doncs, quina serà la durada i què han de fer els nostres oients si es volen doncs, adreçar i començar doncs, aquests estudis.
Doncs comencen l'any que ve, el període d'inscripció és ja el juliol, durant 3 anys, i bueno, ja estem fent tot el procés de conversió, intentem sol·licitar al Ministeri per tal que sigui un grau oficial. Tot això és un procés lent, però nosaltres considerem que ens havíem d'avançar i que ho havíem de fer com a un títol propi, perquè és una cosa que ha de sortir ja. O sigui que qualsevol d'aquí a res, no?, ja pot matricular-se. Ara o fins al setembre.
I tindrà moltes sortides després, quan acabin els 3 anys d'aquests estudis?
Doncs sí, òbviament, i ja estem en contactes amb empreses per tal de facilitar les pràctiques, que també tenen pràctiques per fer-ho, i jo estic convençut de que tindrà molt bona acollida. Cada vegada més tindrà més acollida. Hi ha aquesta necessitat. O sigui, l'escoltar la gent de la indústria és el que se sent. O sigui, al final... No pot anar malament.
No? Jo és el que estudiaria ara, en realitat. Quan em van dir d'estar en aquest projecte, no, vaig mirar el programa i vaig dir, és que jo és el que estudiaria ara. I quan li explico a companys meus d'història o de política o de... que han estudiat tot això, diuen que, ostres, que bé, no? A mi m'agradaria fer això ara.
Doncs moltíssimes gràcies, Josué Molina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.